Contra
banda.
Contra
banda.
Contra
banda.
Contra
banda.
Contra
banda.
91.4
FM Barcelona. Qué bonito.
Bona nit, contrabandistes. Comencem un nou programa de Tot demana ser pintat a Contrabanda FM, Ràdio Lliure i No Comercial de Barcelona. I avui comencem amb una música més tranquil·la, a veure si així aconseguim apaciguar-nos un poquito i que el ritme del programa no sigui tan precipitat com ens sembla que ha estat darrerament. Ens esteu sintonitzant al 91.4 de la FM o a www.contrabanda.org o bé ens esteu sentint a través del podcast totdemanaserpintat.contrabanda.org. Si ens esteu sentint en directe, ho podeu saber si avui és dia 23 d'abril, dia de Sant Jordi, i passant uns minutets de les 9 del vespre. I si esteu en directe vol dir que sempre que vulgueu podeu participar del programa, podeu trucar-nos sempre que vulgueu fins a les 10, 93 013 95 33. Podeu esmentar-nos al Twitter, tot demana ser pintat, podeu buscar-ho. És que no és ben bé tot demana ser pintat, és una mica complicat perquè no deixa posar noms tan llargs al Twitter, però sí que si entreu al nostre podcast totdemanaserpintat.contrabanda.org, allà trobareu l'enllaç al Twitter del programa. I l'altra opció que teniu és el correu totdemanaserpintat@gmail.com. Ui, perdoneu, està fent mala passada un dels botonets que hem de tocar, que ha de tocar el becari Juan Ramon per fer pujar i baixar la musiqueta i que se'n parli a mi, professor Bacterio, quan parlo. Però bueno, intentem que, esperem que no sigui massa greu. Com us dèiem, avui dia 23 d'abril, dia de Sant Jordi, dia del libro, que dicen en otros lugares. I bé, doncs, com tot dia de tonteries literàries i de floricultures comercialitzades a dojo, doncs Contrabanda també, Contrabanda FM també hi ha participat. De fet, fa un moment creuàvem aquí al pis de Ràdio Contrabanda amb les companyes i companys que han estat fent la paradeta, enguany, com sempre, a la Rambla, davant del carrer Escudellers. No sé si heu tingut ocasió de passar-hi, si han estat ben bé, doncs, 10 hores ben bones, si deuen haver passat. I bé, ja sabeu que això serveix per contribuir una mica a l'autogestió d'aquesta ràdio lliure i no comercial, que depèn sobretot de l'ajuda de les oients, de les persones que fem programa, i que ens permet seguir sent independents al marge de patrocinis, subvencions i totes aquestes coses que esclavitzen els mitjans de comunicació.
None of us are free.
us are free, one of us is chained, none of us are free.
Us dèiem, intentem començar més calmats. No sé si ens heu sentit en altres edicions. Aquest és el nostre tercer programa. La setmana passada n'hauríem d'haver fet, però ens el vam petar, no perquè estiguéssim de vacances, que ja ens agradaria, sinó perquè per circumstàncies diverses ni jo ni el becari Juan Ramon vam poder venir. Aprofito aquest moment que per fer uns canvis de cables, a veure si aconsegueixo que no resqui tant la música quan la poso, i també per explicar-vos que, a més de la paradeta, aquest any Contrabanda FM ha estat al carrer per partida doble, ja que al matí fins a quarts de 3 de la tarda, suposo que són les 3 de la tarda, doncs hem estat a la plaça Verònica, aquella placeta, aquella replaceta que hi ha al carrer Vinyó, just davant d'un edifici històric conegut com el Borsí, o que antigament havia allotjat la Borsa, i que ara mateix, doncs, fa uns mesos que va passar a ser propietat de l'Ajuntament, i una sèrie de veïnes i veïns reclamant que sigui un espai pel barri, un equipament cultural. Bé, pel que ens han pogut explicar, doncs, que no sigui bé un centre cívic que segueix aquest model moltes vegades mig privatitzat. I bé, doncs, per donar veu a aquesta reivindicació, doncs, hem estat allà, esperem que no s'hi heu pogut sentir en directe. Però sí que doncs, en els propers dies suposem que publicarem el podcast i podreu saber de primera mà què és el que diuen les veïnes del Gòtic al respecte. Bé, doncs avui dia de Sant Jordi, aquí, com us dèiem, ja un dia farcit d'activitats contrabandístiques. A mi personalment em tocava més a més fer programa i he dit, de què podem parlar avui dia de Sant Jordi, dia dels llibres i tal? Dic, parlem del llibre més venut, però no el llibre més venut d'aquesta diada de Sant Jordi, sinó del llibre més venut de tots els temps. Una possibilitat, bueno, original, més que res, perquè jo no tinc ni idea de quins són els bestsellers que es venen, ni en català, ni en castellà, ni de ficció, ni de no ficció. La veritat, em sembla total, ja que tengo el micro per mi solo, em sembla una mamarratxada això del dia de Sant Jordi, a regalar llibres. Les biblioteques estan patades de llibres interessantíssims i no li trobo absolutament cap interès a, diguéssim, a donar volada a una indústria tan lamentable com és la indústria editorial, sobretot aquests grans editors que són els que acaparen els espais de les grans llibreries i els que publiquen només el que els dona la gana, mentre la majoria de gent doncs, no té canals de comunicació. Bueno, per sort, cada cop els tenim més i per això es posen tan nerviosos els editors. En fi, en definitiva, m'estoy yendo por las ramas. El que us volia dir és que avui parlarem d'un llibre, del llibre més venut, el llibre més venut de tota la història, segurament el llibre més llegit també, i que és un programa que podíem haver fet tranquil·lament la setmana passada, que ens tocava diumenge, que era diumenge de resurrecció, però com veieu, el becari Juan Ramon i el professor Bacterio no van ressuscitar adequadament de certes activitats que teníem la nit anterior i vam decidir quedar-nos a casa. Quin és aquest llibre? Us imagineu? Sí, efectivament, la Bíblia. És el llibre, com deia, doncs possiblement el més llegit i el més venut. Però, òbviament, bueno, sí, igual us fem una sinopsi, tot i que crec que més o menys ja teniu una idea de què va. Però sí que parlarem dels entresijos, d'on surt aquest llibre o aquests llibres, perquè Bíblia vol dir llibres, i una mica, doncs, com es va fer aquest llibre, perquè no és que un bon dia un escriptor famós s'il·luminés i decidís escriure'l, sinó que té bastants més intríngulis. Posem una miqueta de música i anem al tema. Tot demana ser pintat. But you stand contentedly. Doncs vinga, anem al Torrón, que avui entre musiquetes i explicar efemèrides santjordístiques se'ns està anant una mica el programa. A veure, fins on arribem, però bàsicament el que venim a explicar-vos és que aquest llibre conegut com la Bíblia, que ja us dèiem que Bíblia, de fet, literalment vol dir llibres en plural, perquè és un recull de diferents contes, historietes, moralejas diverses, doncs bé, bàsicament ja sabeu que es divideix en dues parts, que seria l'Antic Testament i el Nou Testament. Avui crec que ens centrarem sobretot en aquest Nou Testament, que es podria resumir com la història d'un jueu que parlava arameu, segons la versió d'uns grecs, i que aquest llibre després va ser traduït al llatí i d'aquí va ser traduït a tota la sèrie de llengües que pues, suposo que moltíssimes de les llengües que hi ha al món. En el cas concret nostre, doncs el català, el castellà i altres llengües que en què heu pogut llegir aquest llibre fantàstic, no? Com deia Jorge Luis Borges, la teologia, suposo que és dintre d'on podríem encabir aquest llibre, la Bíblia, o aquests llibres, és un dels subgèneres de la literatura fantàstica, i és així com ho tractarem aquí, no venim a parlar ni dels missatges morals ni de tot allò sobrenatural que explica. Podríem fer-ho del Senyor dels Anillos, de fet és possible que d'aquí un temps fem un programa parlant de la història del Senyor dels Anillos, en la qual doncs, ens sembla tan creïble com la Bíblia. Dit això, perquè això no sembli un programa d'aquests evangelistes que podeu trobar al dial si li doneu unes voltes així despistades a la FM, doncs expliquem, no?, aquesta... sobretot el Nou Testament, després parlarem una mica de l'Antic, però el Nou Testament bàsicament són quatre llibres anomenats evangelis, a part de tot un recull de textos, bueno, hi ha un recull de cartes, hi ha alguns textos que expliquen què va passar als deixebles de Crist, però bàsicament són quatre personatges diferents que ens donen versions diferents, posem-ho de moment entre cometes, de la vida d'aquest personatge, un nom semblant a Jesús, que sembla que va néixer en un lloc anomenat Nazaret, no, que era de Nazaret, però que va néixer en un lloc anomenat Betlem, i que pues, va fer una sèrie de coses entre allò polític, allò religiós, allò milagrós i allò còmic de superhéroes, que bàsicament és del que es tracta. Deia que són quatre versions diferents perquè tres d'elles, que són les que anomenen sinòptiques, que és una manera de amb molta erudició dissimular el fet que són tres textos copiats un de l'altre. Si veieu, bueno, es poden fer comparacions, que hi ha catxos copiats exactament, el qual vol dir o bé que es copien una de l'altra, o bé doncs, hi ha teories que diuen que hi ha un text original que no ens ha arribat als nostres dies, que era la font original de la qual la resta s'han copiat. Quines diferències hi ha entre uns i altres? Doncs potser uns fan èmfasi més en la infantesa, o bueno, alguns esmenten la infantesa, altres no l'esmenten, alguns tenen com més xitxa, diguéssim, teològic, és a dir, més reflexions sobre el que suposen totes aquestes historietes al voltant de la vida de Crist, i també sembla ser, el que diuen els experts, sembla que sé que s'adrecen a públics diferents. Possiblement un dels motius pels quals hi ha tres versions pràcticament igual i una quarta és que doncs, en aquell món, bé, que hi ha dintre de l'imperi romà en el qual va començar a créixer el cristianisme, doncs possiblement doncs, s'havia de fer un missatge diferent per a diferents públics. Vamos, lo que llamaríem bàsicament marketing de tota la vida. No, marketing és una cosa moderna, però que és algo semblant, no? De que a cada públic se li ha de donar el que vol escoltar. Per què són aquests quatre i per què no n'hi ha d'altres? Sí, efectivament, hi ha molts textos en general que parlen de la vida de Crist i els fets que van envoltar la seva vida. Tots aquests que no són reconeguts, doncs el que s'anomena els evangelis apòcrifs. I bé, estem tocant un tema que si sou aficionades a la història i a vegades us agrada consumir-la en un format una mica basura de documentals, veureu que és un dels grans temes tractats per tot el que seria aquesta telebasura pseudocientífica, pseudohistòrica, que podeu trobar, suposo que a la tele hi haurà algun lloc on en facin, però sobretot a internet si busqueu documentals sobre la vida de Crist. De fet, si busqueu documentals d'història trobareu tres temes, bàsicament. Un, que són els ovnis, com a matèria històrica, un altre que són els nazis, com a matèria fantàstica, m'imagino, o religiosa, no sé, i Crist i la seva vida, i bueno, en general les històries bíbliques. Clar, la gran obsessió d'aquests documentals, generalment fets als Estats Units, un país molt, molt, molt i molt cristià, doncs bàsicament es dediquen a buscar arguments una mica absurds per demostrar, o per esbrinar, normalment és per demostrar i dir que sí, que el que narren els evangelis és cert i que realment veu un personatge que es va dir Jesús i que va morir a la creu i que etcètera, 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 etcètera. Aquest no és el tema. Bàsicament el que ens interessa és com es va fer aquest llibre. No, el que explica, bueno, ho farem després esment, però no esment la cosa que explica, sinó on més s'expliquen aquestes coses. On anava a parar? Aquests quatre llibres van ser... eren quatre de, no sé si desenes o centenars o milers, no, milers possiblement no, però desenes segur que eren, versions diferents d'aquesta història, copiades en diferents idiomes, diferents fragments, a vegades doncs, resulta que hi havia gent... Clar, una cosa que heu de pensar és que és un llibre escrit en una època... Bé, una època que es perllonga pràcticament fins al segle XIX, on la majoria de la població no sabia llegir ni escriure. Per tant, de les històries que s'expliquin sobre un messies o un déu, o bueno, les diferents versions que hi havia sobre què era aquest tal Jesús, penseu que la majoria de versions possiblement eren orals. I en tant que eren històries orals per ser recordades, segurament estaven en vers. Lo qual no, això no s'ha conservat en aquests quatre evangelis que per l'Església Catòlica i per la majoria d'esglésies cristianes, amb petits matisos, sobretot de traduccions, que és un tema que parlarem més endavant, doncs són aquests quatre els que expliquen el que diguin altres històries, poden ser tradicions, poden ser mentides, i poden ser llibres prohibits i herètics, o textos herètics, o idees herètiques, que han estat perseguits per les diferents esglésies al llarg d'aquests dos mil·lennis que ens separaran del temps on suposadament va viure aquest tal Jesús de Nazaret. Quan es van escollir aquests quatre? Doncs, si segons la història Jesús moriria a l'any 33 després de si mateix, tot i que algunes revisions diuen que seria possiblement uns anys abans, o bé va morir una mica més gran del que ens expliquen, perquè òbviament doncs, un personatge tan difús que de fet només apareix, diguéssim, esmentat no com a déu com a profeta dels cristians, doncs només hi ha una font històrica d'algú que expliqui, sense estar parlant, és a dir, sense ser un cristià que està fent propaganda, que parli d'un tal Jesús que es va rebel·lar contra els romans, hi ha una sola font, una font romana, bueno, romano-jueva, és a dir, que realment fonament històric que no sigui dels seus propagandistes en tenim ben poquets. Totes aquestes històries van anar corrent, la gent escrivia, se les explicava, etcètera, etcètera, fins que l'any 325 l'emperador romà, Constantí, va decidir que el cristianisme començava a ser una cosa prou important després d'uns quants emperadors que havien estat perseguint els cristians i decideix que el millor que pot fer és unir-se al seu enemic, una vella estratègia de tota la vida. Així que va decidir no fer la religió oficial, perquè passés això encara havien de passar 60 anys, que seria el seu net, o no recordo ara si tenen relació, però seria un altre emperador el que converteix el cristianisme en la religió oficial de l'imperi, però sí que decideix sabeu allò, pues, una vella estratègia, no? Si sou al poder, l'Estat, no sé si us ha passat alguna vegada ser l'Estat, però vaja, imagineu-vos, si una vella estratègia, que és dir, si tinc gent que protesta, que posa en perill l'ordre del meu Estat, del meu poder, doncs què millor que donar-los possibilitats i que es creguin persones importants i que deixin de pensar en contra de l'Estat i que es comencin a sentir part de l'Estat. Això és el que fa Constantí l'any 325, quan convoca el Concili de Nicea, un concili ecumènic, és a dir, una reunió universal de tots els bisbes i arcabisbes, que són, diguéssim, els caps territorials, per dir-ho de la manera més neutra, d'aquells cristians del segle IV, i els decideix reunir perquè decideixin una sèrie de coses, la majoria de les quals són aquelles que nosaltres, des d'un país amb una tradició malaurada i tràgicament catòlica, doncs reconeixem com fets distintius del cristianisme o del catolicisme, no? És on es fixa, per exemple, que els sacerdots... Bé, primer que els sacerdots han de ser homes. Això no sé si diuen explícitament, però bueno, ja sabeu, no?, que els sacerdots han de ser homes i que han de ser cèlibes, és a dir, que no estan casats. És important el tema aquest de que no estiguin casats perquè no es tracta que no tinguin fills. No és un problema que no tinguin fills. El problema és que no estiguin casats i, per tant, no puguin reconèixer la seva descendència i, per tant, no puguin tenir hereus aquelles possessions i aquelles riqueses que administren com a sacerdots. Aquest seria només un dels punts. Un altre dels punts, possiblement el més polèmic i que més endavant suposo que esmentarem perquè va suposar, bé, doncs, una sèrie de canvis que ara mateix tenim molt llunyans, però que en la nostra concepció actual de quines són les religions que coneixem al món i quines són les majoritàries té molt a veure, i és la idea de que, bueno, diguéssim, hi ha una expressió castellana que no sé exactament, no conec el seu origen, però que es va molt bé per il·lustrar aquesta situació i una situació que s'allargaria durant uns quants segles, que és que se li idola de Dios es Cristo. És a dir, en contra del que creien, per exemple, els jueus, perquè, com dèiem al principi, Jesús era un jueu que parlava arameu i que al seu entorn es parlava el grec i estava dominat pels romans que parlaven llatí, però ell era un jueu, doncs molta de la gent entre la que va predicar eren jueus. De fet, els 12 apòstols suposadament eren jueus i és possible que Jesús el consideressin un rabí. Doncs, com dèiem, pels jueus és una idea molt rara pensar que aquest ésser humà, que aquest profeta, que és potser, si l'haguessin volgut considerar com a tal, doncs seria la categoria que li donarien, sigui un déu, perquè déu, per als jueus i després pels musulmans, només n'hi ha un. I això de dir que Dios es uno y es trino, perquè a més no tenim només, diguéssim, el Dios Padre, el Dios Hijo, que seria aquest tal Jesús que mor a la creu, sinó que tenim, a més, l'Esperit Sant. Això és una idea absolutament estranya per al judaïsme, i no només per al judaïsme, sinó per molts dels pobles, de les nacions, de les persones, que al llarg d'aquests 3 segles que separen el Concili de Nicea del naixement de la mort de Crist, i bueno, la suposada començament de la predicació dels seus apòstols, doncs era una idea molt rara aquesta de que Déu en realitat eren 3 persones, perquè ells eren monoteistes i el fet monoteista, el que Déu és una sola persona, i que a més una sola persona és un sol Déu que està molt lluny, que és intocable i que és tot poderós, doncs era una mica incompatible en dir no, al mateix temps pot ser un senyor que es mor a la creu. En fi, era una idea molt rara i després veurem quines conseqüències va tenir. Però com deia, en aquest Concili de Nicea també es va decidir una altra cosa força important, que era efectivament quins eren els textos que formaven part del que nosaltres coneixem actualment com a Bíblia. Quins eren aquests textos? Doncs bàsicament tenim, per una banda, no hem parlat abans de l'Antic Testament, però també parlem de quin és l'Antic Testament que quan nosaltres obrim una Bíblia catòlica o bàsicament qualsevol Bíblia cristiana ens trobem. Allò que tenim no és un text, diguéssim, el text jueu, és a dir, la versió jueva de què va passar amb el poble d'Israel des dels temps de, bueno, Adán, Eva, etc. Bueno, que en realitat això són contes comuns amb altres pobles, no? Però a partir d'Abraham fins a arribar als profetes i l'exili de Babilònia, etc, etc. Aquest no és el llibre, no, la font de la Bíblia no és el llibre dels jueus, o és indirectament. De fet, és un cas curiós perquè actualment els jueus, els textos que ells segueixen i llegeixen, sobretot molt sovint en els seus rituals, van ser escollits i fixats i, diguéssim, es va fixar quin era el text exacte que deien aquests textos posteriorment bueno, que es comencés a configurar el que nosaltres coneixem com a Bíblia. La font de l'Antic Testament, que nosaltres coneixem, que nosaltres, bé, d'on surt les Bíblies cristianes i catòliques, és una versió grega que es va fer al segle III abans de Crist, que després parlarem de què suposa, perquè comencen a traduir-se coses en diferents llengües quan se suposa que l'Antic Testament és la història d'un poble elegit. I a part d'aquesta versió grega, que rep el nom de Septuaginta i que després parlarem més, doncs es escullen aquests 4 evangelis i hi ha diferents versions sobre com es van escollir. Clar, imagineu-vos que, mira, doncs avui que estem a Sant Jordi, doncs els bisbes decideixen fer uns jocs florals, escullen diferents relats i fan un jurat, i del que rep més vots o els que reben més vots són els evangelis bons. Doncs no ho van fer exactament així. El que expliquen és que els bisbes, tancats en una sala de Nicea és una ciutat que no em feu dir com es diu actualment, però que està a la costa de Turquia, a la costa de l'Egeu, doncs estaven ells allà reunits i de sobte va baixar l'Esperit Sant, no sé en quina forma, va il·luminar els bisbes i els bisbes espontàniament van decidir que els bons eren aquests 4 llibres. Hi ha altres versions que diuen que fins i tot d'entre tots els aspirants, diguéssim, a evangelis, aquests 4, los buenos, es van aixecar sols i van començar a levitar, de manera que els bisbes van saber quines havien de ser les bones versions. I com us explicàvem abans, quina casualitat que justament aquestes 4 versions són 3 d'elles explicant pràcticament el mateix. Però aquí no s'acaba la història, perquè no és simplement que facin, que escollin uns llibres i aquests llibres són els mateixos i diguin les coses molt clares. No, no és així exactament. Però abans de res us posem una mica de música. Estem a Contraband FM, estem parlant de la Bíblia, que ningú s'escandalitzi por ahí, que crec que estem donant una versió bastant crítica del que és este cuento de hadas. I a veure què us posem. Va, posem això per aquí. Com us deia, tot demana ser pintat. Són les 9:35, ens queden 25 minuts, igual podrem allargar una miqueta més. I aquí seguim al 91.4, www.contrabanda.org. Look what you've done. You jig alone. You know that I loved you, hun. And I didn't wanna know that you're cool, seductive serenade. I was a tool of your trade.
Atentes. El dia 10 la patem.
Estigues alerta. Arroba, colza a colza i sabràs de què parlem.
Doncs posàvem aquesta falca ara ja una mica caducada, perquè com veieu convocada pel dia 10 d'abril, potser ja esteu assabentades de en què consistia aquesta campanya una mica enigmàtica. Potser si no esteu assabentades és possible que caminant pels carrers de la ciutat hagueu vist diferents pintades parlant d'aquesta data del 10 d'abril i aquest missatge de la patem i colze a colze. Doncs si voleu saber-ne més podeu consultar un blog que es diu colzacolzablog.wordpress.com i que, doncs bé, és una campanya per una crida a la solidaritat i a la unió en contra de, i per denunciar la repressió, diferents casos repressius que en els darrers anys doncs, han estat assetjant diferents moviments socials, especialment el llibertari, amb casos que us sonaran com els pinyates, pandores i altres noms ridículs que s'inventen les forces de seguretat per seguir reprimint i sobretot per seguir, diguéssim, donant feina a tota aquesta gent, aquesta gentussa que s'ha quedat sense feina degut al final de les seccions armades de l'ETA. Amb qui, per cert, mira, parlàvem d'aquest mateix tema aquest matí des del Bursí, des de la plaça Verònica, amb la gent de No Callarem, una campanya relacionada, però no ben bé el mateix, que parla, que serveix per, que vol denunciar la persecució de la llibertat d'expressió, un cop més emparada sovint en casos, diguéssim, que els jutges i els policies i els fiscals relacionen amb l'enaltiment del terrorisme, casos com el del raper Baltònic, el del César Estroberri, o més casos, fins i tot gent no músics que poden tenir una certa repercussió, sinó persones que anònimament o no, doncs piulen missatges, a vegades fins i tot acudits, i que acaben sent condemnades per les autoritats espanyoles. Tornant al tema de Colze Colze, que com us deia teniu el blog colzecolzeblog.wordpress.com, doncs hi ha una convocatòria pel proper divendres, 28 d'abril, a les 19:30, a Arc de Triomf, i que bé, segueix el lema o el hashtag, en aquest cas, obrim la caixa. Si bé el dia 10 es van trencar pinyates, doncs ara ens diuen que obrim la caixa, no sabem a quina caixa es pot referir, però en tot cas, doncs, seguir denunciant aquests muntatges en els quals, doncs, si els heu anat seguint, doncs, bàsicament el que us trobareu és que es dediquen a detenir massivament, a més, en operacions successives en la qual hi ha gent que és detinguda sense cap motiu, la gent que, bueno, sense cap motiu, sí, per ser gent organitzada i que denuncia una sèrie de merdes que tenim en aquesta societat, i que la gent que solidaritza amb la gent que ha estat reprimida també és incriminada, i així en una espiral absurda que podria tendir a l'infinit si dels policies i jutges i fiscals depengués, i que en certa manera segueix la mateixa doctrina del que el País Basc ha viscut durant molts anys, on qualsevol persona, qualsevol col·lectiu, qualsevol entitat que estigués, doncs, a l'entorn d'una sèrie d'idees, d'una sèrie de reivindicacions, doncs automàticament era acusada d'un terrorisme. En el cas de tots aquests muntatges, doncs tenim l'evidència de que, no sé si vosaltres recordeu recentment algun atemptat aquí, a Barcelona, a Catalunya, a l'estat espanyol, doncs, tot i que això no existeixi, segueixen detenint a gent amb motius absurds, moltes vegades acaben sent absoltes, però tal com vol denunciar aquesta campanya Colze Colze, no només la presó és una forma de repressió, sinó el fet de que, doncs, els esforços que hauríem de dedicar a, doncs, acabar amb l'Estat, amb el capitalisme i amb aquesta societat de merda i a crear-ne una de nova, que és el més important i necessari i urgent, doncs queda postergat sempre perquè hem d'estar recolzant colze a colze, com diu la campanya, a les companyes que són represaliades, que després tenen judicis, etc. Bé, volia aprofitar el programa per explicar això, perquè sí que és veritat que amb aquest format de programa d'història a vegades ens perdem una mica de la realitat, i la meva intenció era fer-ho sempre al final del programa, però no sempre és possible, així que per no deixar-m'ho, doncs ho he volgut comentar ara a la meitat del programa. Us posem una mica de música per desengreixar i canviar de tema, i vamos a... i seguim amb aquest tema d'avui. Seems this world has got you down. You're feeling bad, bad racial friend. Well, open your eyes, girl. Look at me. Look at me. I'm gonna show you how it ought to be. We're gonna have a good thing. Such a good thing, baby. And when you're broke. Crec que em deixaré a mi mateix una nota radiofònica. Bacterio, si després t'escoltes aquest programa, recorda que no fa falta que cada cop que passes a posar música diguis que vas a posar música. Contrabanda FM, 91.4, 3w.contrabanda.org. Si voleu, per exemple, trucar per fer arribar alguna altra convocatòria, podeu fer-ho al 93 013 95 33, 93 013 95 33. Estarem en directe fins a les 10 del vespre, si és que ens esteu escoltant en directe avui 23 d'abril. Yeah. Doncs aquí seguim a tot demanar a ser pintat. Contrabanda FM, són 10:15, ens queda un quart d'hora, igual ens podem anar una mica més, però jo crec que no, que avui deixarem un programa ligerito i no us voldrem omplir en cap, el cap amb més idees de les que jo sóc capaç d'explicar en una hora. Estàvem parlant de la Bíblia, estàvem parlant dels quatre evangelis, que per què quatre? Pues segurament per fer aquella rima de quatre esquinitas tiene mi cama, quatre evangelistas, que quatre angelitos evangelistas, són angelitos evangelistas, bueno, és igual. Una elecció absolutament arbitrària. Com us deia, no parlarem, bueno, sí que parlarem de que una de les coses que tenen en comú aquests evangelis que estan copiats els uns dels altres és sobretot dos d'ells que són els que parlen més de la infància del supuesto Messias Jesús, és que tenen, bueno, no només després quan parla de la mort i de la crucifixió i la resurrecció, doncs trobem que en realitat està explicant com un... És un poti-poti de diferents històries que amb anterioritat i amb posterioritat s'havien atribuït a altres déus o altres éssers mitològics en general. És a dir, el fet de néixer d'una mare verge, el fet de que quan tu neixes vinguin uns senyors que et reconeixen i et porten uns regals, el fet d'haver de que hi hagi durant la teva infància hi hagi una persecució de nadons de la qual tu aconsegueixes escapolir-te miraculosament, el fet de ressuscitar al cap de 3 dies, tot això són diferents mites, per posar un exemple, no? Això de ressuscitar al cap de 3 dies, doncs és una creença fonamentalment egípcia que deriva de la seva observació dels astres, en concret del sol, que quan arriba l'eclipsi, el solstici d'hivern, és a dir, cap al 20... Bueno, segons el nostre calendari, que si voleu saber quins llius de calendari tenim, podeu sentir l'anterior programa del podcast, tot demana ser pintat.contrabanda.org, però deia, al voltant d'aquest 21 de desembre, que nosaltres és on hem fixat el solstici, doncs, si observéssim el sol, o tal i com passava en aquells temps a l'antic Egipte, imaginant unes condicions d'observació un xic diferents de les que tindríem en aquestes latituds, doncs sembla que el sol va baixant cada dia una mica més, una mica més, una mica més, fins que està molt baix, i no és fins que passen 3 dies que comença a aixecar-se. Doncs d'aquesta observació astronòmica, doncs els egipcis van fer un mite al voltant dels seus déus, no recordo ara mateix a quin déu atribueixen aquesta llegenda de morir i ressuscitar, i doncs aquests cristians, aquests seguidors que potser no van conèixer directament a Crist però que començaven a explicar històries fantàstiques al voltant d'ell, doncs van reciclar-lo. El cas d'un nen que quan neix, doncs el rei d'aquell lloc decideix que ordena perseguir i matar tots els nadons o recents nascuts o nens fins a X edat, perquè això són diferents variants, però al final la idea és la mateixa, doncs la trobem en diferents religions, sense anar més lluny a la Índia, o anant prou lluny a la Índia és el que expliquen del déu Shiva. Després el fet del toro i la mula, doncs sembla que això té molt a veure amb el que s'explica de Mitra, que era un altre dels déus que estava molt de moda justament en aquella època, especialment entre els legionaris romans. En definitiva, que si feu una mica de literatura comparada, veiem que el problema no és que sigui veritat o mentida el que explica la Bíblia i els evangelis, sinó que és tot una còpia els uns dels altres. És a dir, que han fet un very best, han dit, bueno, quines són les històries més xules que podem juntar per explicar-les del nostre Déu, que és el que de veritat mola. Això ens du a pensar en el fet que nosaltres tenim sovint una concepció, no? Si nosaltres podem veure... Els mapes són una manera de representar i de simplificar molt les coses, no? I nosaltres quan veiem un mapa que no ens diuen cada país, per exemple, quina és la religió majoritària, no? Ens trobaríem doncs, que l'estat espanyol, si és la unitat que utilitzen els estats, doncs ens dirien que és catòlic i ens dirien que el Marroc és musulmà i ens dirien que la Índia és hinduista i que Birmània és budista... Hi ha grans trets, diguéssim, des de la perspectiva actual, molts segles després dels temps en els que estàvem parlant, doncs sembla com molt fàcil decidir què vol dir ser jueu, què vol dir ser cristià, què vol dir ser musulmà, què vol dir ser hinduista, etc. I sembla que una mica, tal com ens han explicat la història, i especialment no la història, perquè és una cosa d'aquestes curioses que passa quan ens expliquen la cultura clàssica, que sembla que ens expliquin la mitologia grecorromana, tots aquests déus, deesses, herois, semideus, etc, etc, com si fos un paquet molt ben estructurat, no? Igual que nosaltres, els cristians, la nostra cultura, té la Bíblia, on nosaltres doncs, ens explica en fil parlant de quines són les coses que es poden creure i quines són les coses que no es poden creure, tot i que no és ben bé així, doncs tenim la impressió de que igual, no?, que els politeistes, els grecoromans, així a lo bruto, doncs tenien una sèrie de creences en pac i que la gent sabia molt bé si era politeista o si era, o si era cristiana, o si era seguidora de Mitra, o si era seguidora de... Ai, com es deia? El que va... El que, bueno, si és igual, maddeista, que era la, si era la religió dels, dels perses, és a dir, la que va predicar Zaratustra o Zoroastra, que és un altre dels, dels profetes que comparteix moltes historietes junt amb Jesucrist. Doncs com deia, en aquell context... que per entendre'l, doncs, tenim un imperi romà que pràcticament ja està arribant a la seva màxima extensió, no? Ja està... Si no, sí, ja havia entrat a les Illes Britàniques, que seria un dels extrems nord-occidentals d'aquesta expansió. Òbviament ja estaven a Judea o a Palestina, que es va dir més tard. És a dir, que ja era un gran imperi que abastava molts territoris, molts pobles... i on es parlaven diferents llengües. I en el cas del Mediterrani Oriental, tot i que nosaltres tenim aquesta idea de que els romans eren uns senyors que parlaven llatí i que es passaven tot el dia amb el rosa rosae declinant i tot això, doncs la veritat és que en l'Orient del Mediterrani, és a dir, tant a Grècia com a Egipte, com al, bueno, el que ara anomenem Orient Mitjà, o Orient Pròxim, que seria el més precís, doncs l'idioma que es parlava era sobretot el grec. I no perquè l'haguessin dut els romans, sinó perquè ja des del temps d'Alexandre Magne, és a dir, en el segle IV, si no m'equivoco, abans de Crist, doncs bé, ja es van establir una sèrie de regnes descendents d'Alexandre que el que van fer va ser bé, fer un poti-poti cultural de totes aquelles coses que havien passat, tant a Mesopotàmia com a Egipte, com al mateix poble d'Israel, junt amb la cultura grega i l'idioma que utilitzaven, que convertien en comú tots aquests pobles que havien quedat sota el paraigües del que s'anomena hel·lenisme, doncs era la llengua grega. Per això us dèiem que, efectivament, els quatre evangelis, molt possiblement la llengua original en la que van ser escrites no va ser l'arameu, ni molt menys l'hebreu, que els jueus d'aquella època no parlaven l'idioma hebreu, sinó que estaven escrits, efectivament, en grec. Per què? Perquè eren unes obres que estaven adreçades ja no només als jueus, als israelites, que seria... és un dels fets que fa que el cristianisme es converteixi en una altra cosa, sinó que comencen a predicar entre tothom, com qui diu. I quina és la llengua que utilitza tothom en aquell entorn del Mediterrani Oriental? Doncs efectivament és el grec, i aquest és el motiu pel qual utilitzaven la llengua grega. A més de compartir una llengua, compartien tota una sèrie de referents que estaven molt barrejats. Penseu que el politeisme es caracteritza per... No, nosaltres tenim aquesta idea de que és com una jerarquia, només ens ho expliquen sempre com molt pautat, no? De que no, perquè hi ha Zeus dalt de tot i té la seva dona i després té, doncs, com secundaris, així en plan esbirros i tal i qual. En realitat, tot això era molt confús. Hi havia gent que anomenava diferent els déus o déus que en realitat eren diferents i eren assimilats, és a dir, que arribaven... Sobretot els grecs i els romans tenien molt la mania d'arribar a un lloc i quan preguntaven als aborígens, als locals d'aquell lloc, quins déus adoraven, doncs ells ràpidament deien, ah, mira, doncs aquest déu que m'està explicant segurament sigui el mateix que el meu, perquè és el millor, perquè és el més poderós, perquè s'encarrega d'aquesta jurisdicció, que moltes vegades, molt simplificadament, ens diuen, no? Fulanito és el dios de los mares, i el otro és el dios del sol, i el otro és el dios de las tormentas, quan en realitat tot això era una mica més complicat. I sobretot, cadascú es feia el seu puzzle del que li interessava. Tenies un déu que t'agradava, un altre que no, un altre que ni fu ni fa, un altre qui li demanaves favors per això, un altre qui li demanaves favors per una altra cosa. I en aquell context resulta que tots aquests nous déus, o profetes, o en fi, personatges mítics, que com dèiem, no només és Jesucrist, pot ser Mitra, pot ser Zaratustra, o Zoroastre, o el seu déu Mazda, podia ser la deessa egípcia Isis, i en definitiva o diguéssim una nova versió del rei i del déu Dionís, no? És a dir, que bé, en aquell moment es comencen a refer els mites i són com modes, no? Doncs entre els militars es posa de moda el mitraïsme i en fi, diferents gens, per diferents motius, doncs els agrada un déu o un altre. Per altra banda, també tenim la idea de que el cristianisme i el judaïsme van aportar una novetat a aquest món mediterrani, que era el fet de creure en un sol Déu. I, és a dir, així com en el politeisme, doncs, cadascú podia seleccionar quins eren els déus que li agradaven, clar, el monoteisme consisteix en dir no, Déu només n'hi ha un i, per tant, la resta són falsos. Aquesta idea no és una exclusiva ni dels cristians ni dels jueus. En diferents formes ja s'estava donant a altres llocs. Per exemple, parlàvem abans d'aquesta Septuaginta, aquesta versió grega de l'Antic Testament, traduïda al segle III abans de Crist, que no ho hem dit, a Alexandria, possiblement per traductors jueus que coneixien la llengua hebrea, coneixien el grec i, per tant, es van dedicar a traduir-ho. Doncs bé, aquesta obra, escrita en grec, i segurament anteriorment altres relats d'aquest tipus, de fet, hi ha idees de que moltes de les idees de Plató o d'Aristòtil és possible o tenen punts en comú amb aquesta teologia jueva, que defensa que hi ha un sol Déu. És a dir, dintre del món cultural grec, no potser en forma de religió, però sí en forma de filosofia, ja s'estava prefigurant aquesta idea de que hi havia un sol Déu, tot poderós, únic, i que excluïa tot lo demés i, diguéssim, condemnava tot el politeisme i totes aquestes mitologies a la mera fantasia. Una mica havia passat el mateix a l'Egipte, amb tota aquesta tendència a convertir els faraons en déus, és a dir, assimilar aquestes persones vives que eren, doncs, els responsables de l'estat i els que encarnaven l'estat, doncs al mateix temps eren déus, eren el déu del sol i era un déu únic i poderós, i en definitiva venia a dir que adorar a Déu era adorar a l'estat egipci. A Roma, doncs, que en aquests moments s'està començant a configurar, però sí, al llarg dels següents segles ens trobarem amb que els emperadors, els cèsars, també es consideraran a si mateixos déus, i de fet molts cristians, pel motiu pel qual seran perseguits, no és per ser cristians exactament, sinó per negar-se a rendir el culte a l'emperador, al déu emperador, és a dir, al déu estat, és a dir, per ser insubmisos, bé, veieu, no?, que es barreja la religió i la política, perquè ser insubmís al déu únic o al déu principal vol dir també estar en contra del que ordena l'estat romà. Llavors, com veieu, en aquell moment tot està molt barrejat, és a dir, no, era molt difícil que ho diguis, no, jo sóc cristià o jo sóc jueu. En el cas dels jueus passa el mateix, no? Jueu, doncs bé, en principi, en aquell moment semblaria que són els habitants de Judea, visquessin a Judea o estiguessin escampats por ahí amb la diàspora, o potser els que parlaven una llengua, o potser els que tenien una sèrie de rituals, però que tampoc estaven establerts, i resulta que algú podia ser jueu i al mateix temps, doncs, adorar altres déus. I per això l'Antic Testament, tantes vegades, Déu s'enfada molt, perquè dice que sus hijos adoran ídolos. Ídolos vol dir els objectes que representen altres déus, no? Com el becerro d'oro, etcètera, etcètera. Això el que ens explica és que la gent canviava molt de religió. Llavors, doncs, el cristianisme era només una cosa més. I ja per acabar, per tancar ja aquest tema, perquè la veritat és que és força dens, volia assenyalar que hem explicat que possiblement molts d'aquests... El cristianisme es va propagar molt. Primer es va propagar en gran part entre els jueus que hi havia a la diàspora, tot el Mediterrani i també a l'Orient, ja fora de l'àmbit romà. Però també es va propagar, doncs, per exemple, entre les elites, doncs, també es va posar de moda el cristianisme, i també entre la gent pobra, entre els esclaus, per exemple, que els hi prometien, doncs, que algun dia arribaria el regne de Crist i que per tant serien alliberats de les seves condicions, en fi, en diferents estrats. I òbviament cada estrat ho va viure d'una manera diferent. Per exemple, les elites econòmiques i, diguéssim, molt relacionades amb l'administració de l'Estat i terratinents i etcètera, etcètera, o els seus familiars, eh? No té per què necessàriament ser les persones poderoses, però sí les del seu entorn, que eren unes persones molt formades, que formaven part d'una cultura, diguéssim, bueno, el que ara diríem clàssica, que llavors era una cultura, doncs, diguéssim, la cultura dominant, no? Doncs clar, que és el que van fer, van barrejar molt les noves ensenyances que els arribaven a través d'aquests apòstols terrapastrosos amb tota aquesta tradició filosòfica de la qual parlàvem, no? De fet, parlàvem que el concili de Nicea va provar que Dios era uno i era trino, que era una idea molt rara pels jueus i per a molts dels llavors cristians, vull dir, bueno, d'això van sortir molts conflictes. Clar, això és una idea molt semblant a la de la caverna de Plató. De fet, sí, algun dia, segurament el gran problema del cristianisme per explicar això de la Trinitat, no sé, jo personalment no he estat educat com a cristià, però sembla ser que quan et fan la catequesis i has d'aprendre que Dios és uno i és trino, doncs et diuen que això és un misteri, que no es pot entendre. Clar, possiblement és perquè no poden explicar, seria massa descarat explicar-ho en els termes que utilitza Plató per explicar exactament el mateix. Potser no referit a Déu, però sí referit al coneixement, no? Aquesta idea que tenim la llum que es projecta sobre una figura i que projecta una ombra, no? I aquí tindríem les tres formes, no? L'Esperit Sant, el fill i el pare, no? És la mateixa metàfora, el que passa és que, bé, la forma cristiana han hagut de dissimular tant que en realitat estaven reciclant una paràbola d'un senyor pagà i en absolut devot, com seria Plató, en una qüestió religiosa. Però hi havia això seria la gent de les elites. Després hi havia la gent pobra, que com dèiem, doncs possiblement el que els movia era la idea de que hi havia un Déu just que predicava que algun dia arribarà, tornarà i que els alliberarà tots i que acabarà con los malos, bàsicament, que és de lo que va. Que aquesta gent no té accés a la literatura, no té accés a la literatura clàssica, i en el moment en què s'aproven, s'escullen aquests quatre evangelis, doncs tampoc té accés a llegir-los, no? I bé, serà la majoria de la població durant segles que no tindrà accés a la cultura escrita, i de fet l'Església se'n cuidarà molt, no? de que la gent no pugui llegir directament la Bíblia per veure què hi diu. Doncs, tal com deia abans, aquesta gent, totes aquestes històries, des de les parts més fantasioses de néixer d'una mare verge o ressuscitar al cap de 3 dies d'estar a la creu o, en fi, altres contes d'aquest tipus, doncs... Ai, perdoneu, estic una mica despistat. A part de tot això, o sigui, a més d'aquests contes i tots els contes, diguéssim, més morals, no? Totes aquestes històries de que Déu tornarà, perquè si som bons i seguim amb els seus preceptes, doncs anirem al cel o tindrem el cel a la terra perquè baixarà en plan justiciero, doncs tot això no ho transmetien a través dels escrits, ho transmetien a través de literatura oral, de poesia, possiblement. I aquí és on vull arribar, per acabar i obrir una porta que potser seguirem un altre dia, que és que hi ha teories que historiogràfiques, o sí, bueno, també d'aquesta literatura comparada, que el que venen a explicar és que el que nosaltres coneixem com el Corà, és a dir, un altre llibre revelat que porta una sèrie d'històries de la persona a qui se li va revelar, és a dir, a Mahoma, bé, doncs, que els textos, possiblement, alguns dels fragments d'aquest Alcorà, que té una forma molt més poètica, menys narrativa que no pas la Bíblia, doncs és possible que en realitat siguin aquests poemes populars que van arribar a l'Orient, fora dels límits del que llavors era l'Imperi Romà, i que algú, igual que els quatre els, no, perdoneu, igual que els bisbes reunits al Concili de Nicea van decidir escollir aquests quatre evangelis, doncs algú va decidir fer un recull d'aquesta poesia cristiana no oficial, que segurament tenia moltes divergències respecte al que ja era el dogma oficial de l'Església, i va decidir convertir-ho en un nou llibre que seria la base d'una nova religió. O potser no ben bé d'una nova religió, perquè, com us deia, igual la gent no era conscient de que tenia religions diferents. Què us sembla? Què penseu? Bé, ho seguirem un altre dia, perquè això ens dona peu a parlar, no?, aquestes simplificacions que tenim a vegades, de que l'islam és una religió que surt del no-res, de sobte, com si no tingués influències i no existís la història, i que una mica segueix utilitzant, no? Moltes vegades el discurs és que no, és que l'islam és una religió que té una cultura que és incompatible amb la nostra, i fi, tota una sèrie de tòpics que segurament tenen molt a veure amb la manera com s'ha explicat els orígens de les diferents religions. Són... passen 5 minuts de les 10, ara sí que ja hauríem d'anar acabant. Estem a Contrabanda FM, en aquest programa que no és d'una ràdio religiosa, sinó que és d'una ràdio lliure i no comercial. El programa es diu Tot demana ser pintat. Intentem explicar-vos historietes. Si ens heu pillat a mitges en alguna repetició o en el directe, ens podreu sentir en el nostre podcast, totdemanasepintat.contrabanda.org. Ens podeu seguir a través del Twitter, que podeu trobar també en el podcast, i si ens voleu escriure un correu electrònic podeu fer-ho a totdemanasepintat@gmail.com. Ens veiem d'aquí una setmana, tornem el diumenge en directe a les 9 del vespre i us deixem amb la programació de Contrabanda. Salut!
You no go die unless you want die, but if you want die, shall you go die. 1, 2, 3, 4. Oh, Niku, oh, oh, I think to go by a fair food. Oh, Niku, oh, oh, I think to go by a fair food. Go by a fair food. I took it. Go by a fair food. I took it. Go by a Niku, oh, go my sorry. Go my sorry. Go my sorry. Go my sorry. Da 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 da